Doctor Robert Guerri, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Doctor Prieto Alhambra, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
No sé si estava sentint des d'Oxford el Prieto Alhambra a la ràdio el que està passant al Congrés dels Diputats, aquesta imatge d'uns dient no sé què el nom del porc a l'altre, els altres aplaudint, els altres... És a dir, una sensació des de... No és demagògia, eh? És veure la fotografia, però des de... A partir de que un metge, que precisament els polítics haurien d'estar parlant precisament de la situació que estem passant ara des d'un punt de vista pandèmic, es dediquin a llançar-se els plats pel cap, no sé si és gaire optimista... El doctor Prieto Alhambra.
No he sentit amb gaire atenció, però sí que segueixo bastant al Parlament d'aquí, que no difereix gaire. No és gaire interessant des del punt de vista científic, deixem-ho aquí.
Molt bé. Escolta, doctor Guerri, permeti'm que li pregunti, mirant l'evolució d'aquests últims dies, encara som a temps de frenar-ho?
Jo crec que des de, com a mínim, amb la nostra àrea, des de fa dies que s'estan fent coses dirigides a controlar l'expansió d'això, i això el professor Prieto Alhambra potser ho respondrà millor que jo. Jo crec que hi som a temps, i jo crec que en aquest moment, i no dic que això no d'aquí a una setmana o d'aquí a 10 dies parlem de coses diferents, però en aquest moment la situació està... És greu, però no és diferent als hiverns d'altres anys. El problema és que hi ha una guerra de nervis, estem tots una mica nerviosos pel que pot venir, però de moment estem en una situació tensa, però controlada.
Què vol dir que no és diferent a altres hiverns d'altres anys?
Aviam, clar, això ho hem integrat tant dins de la nostra no, imaginari, que el fet als hiverns els hospitals se saturen amb la grip. Vull dir, quan hi ha grip hi ha molta saturació hospitalària, hi ha moltes persones a urgències, els hospitals estan col·lapsats. De fet, aquí a Catalunya sobren recursos, diguem, assistencials per atendre aquest tipus de situacions. Vull dir, les situacions de col·lapse per una infecció viral, això la vivim de forma periòdica cada any. El problema que tenim ara és que estem amb una infecció nova que ens està colpejant des de fa diversos mesos, i que ara estem, vull dir, vivim una situació de presaturació similar a d'altres hiverns. Però en aquest moment la situació no és una situació de descontrol absoluta. I jo, si em permet, i des d'un punt de vista, és una opinió personal, però també ho hem parlat, el que es va viure aquí en els mesos de març i d'abril, que de fet és el que tots imaginem el que pot tornar a passar, jo crec que les mesures que s'estan prenent des del punt de vista, diguem, de salut pública estan dirigides precisament a evitar això, i tots esperem que això no passarà.
Algun comentari, doctor Prieto Alhambra, des d'Oxford?
Bé, jo crec que el que és important és que ara, tant a Catalunya com a molts altres llocs d'Europa, estem en una situació que, efectivament, com diu el doctor Guerri, és molt millor que la que hi havia al març, però és que justament el que volem evitar és la situació del març, no? Jo crec que és important que, amb tota la confusió i el soroll que hi ha, tornem a les bases de quines coses hem d'estar fent ara, no? No si arribarem o no arribarem a una situació com la del març, que... Les mesures per controlar aquest virus no són els confinaments. Els confinaments són la UCI de la salut pública. Hem d'arribar abans amb altres mesures que no siguin tan restrictives.
En tot cas, per exemple, doctor Guerri, quina és la situació en aquests moments del Covid-19 a l'Hospital del Mar de Barcelona? És a dir, per exemple, les dades de salut que ens donaven és que els ingressos als hospitals han augmentat gairebé un 40% des del passat dia 5. Per tant, li pregunto per un hospital públic que tenim al país, com és l'Hospital del Mar?
Nosaltres no som aliens a tot el que està passant a fora, i estem detectant un flux constant, un increment constant d'ingressos de la Covid-19 en els últims 10 dies de forma molt significativa. Vull dir, són formes de la malaltia no molt greus, però que hem de veure com evolucionen. Però sí, estem notant aquest increment de casos.
Estan detectant més casos de gent jove ingressada?
En aquest moment no, és a dir, si ho comparem amb el mes de març i abril, l'edat mitjana és significativament més jove, això està clar, vull dir, les persones que ingressen, però el que vam veure en el mes de juliol i agost, que estàvem parlant d'una edat mitjana entorn a 40-45 anys, ara no, ara estem parlant d'una edat mitjana entre 55-60 anys.
Normalment les restriccions que es prenen per prudència. No sé si ara també la desconeixença ens fa prendre les decisions també, doctor Pirito Alhambra, per por. És a dir, això que diu ara, per exemple, el govern de Catalunya, que el tema de l'esport, el tema de la lleure, el tema de la restauració dels bars que puguin tancar durant 15 dies, tancar portes, amb el que significa això, també hi ha un moment per part dels propis governs de por, més que, fins i tot més que de prudència.
No, jo crec que a Catalunya el que s'està fent ara és correcte. Jo crec que aquest virus corre més ràpid del que voldríem i si no s'actua aviat és quan ens trobem amb problemes. Una cosa que m'ha après en els últims mesos amb aquest virus és que els països on ha anat millor la situació és els països on s'han fet coses, les que siguin, però coses molt ràpid. És a dir, en el moment en què es troba que la situació comença a créixer i que ens costa trobar els casos, aïllar-los, trobar els contactes i de més, s'han d'imposar mesures tan aviat com sigui possible. Així que jo crec que el que s'ha fet ara i el que s'està proposant no està guiat per la por, sinó per l'evidència científica.
A l'espera de les mesures que s'anuncien avui, potenciar, doctor Pirito Alhambra, el teletreball, suspendre les competicions esportives no professionals i fins i tot tancar els bars i restaurants durant 15 dies, és una bona mesura, suficient?
Si és suficient o no, ho haurem d'anar monitoritzant durant el temps. Està clar que les dades que surten de Catalunya i de molts altres països, inclòs el país on jo visc, és que aquests són àmbits on es produeixen un gran nombre d'infeccions i, per tant, té sentit intentar tallar aquells focus on es produeixen moltes infeccions. Jo crec que una cosa que sento molt als mitjans i que em preocupa és la dicotomia entre la situació de salut i la situació econòmica. Jo crec que aquesta dicotomia és una dicotomia completament artificial. Si ara mateix no es fa el que s'està proposant i d'aquí un mes heu d'entrar en un confinament, això té un impacte molt pitjor per l'economia, com ja vam veure al març i a l'abril. És a dir, que el que s'està fent ara jo crec que és justament intentar evitar aquests confinaments, bàsicament imposant restriccions controlades en el temps i en l'espai ara mateix.
Doctor Guerri?
Totalment d'acord. Vull dir, no, jo crec que si alguna cosa hem après amb aquesta infecció és que quan abans actuem millor. I això és un tema... De la mateixa manera que la clínica ho veiem, vull dir, si nosaltres, quan arriba una persona amb la infecció de forma aguda, posem el tractament de forma precoç, vull dir, controlem el curs i afavorim que es tingui un curs més favorable a nivell global, entenc que passa exactament el mateix. Per tant, jo crec que s'ha d'actuar, i s'ha d'actuar ja, que és el que jo crec que s'està proposant i s'ha de fer.
Ahir Oriol Mitjà deia en un tuit que demanava al govern de Catalunya que comenci a fer proves en massa, i deia, doctor Pirito Alhambra, com el Regne Unit, en el que es coneix com a operació Moonshot. Això ja s'està fent i en què consisteix?
No, encara no s'està fet. Això és una promesa que va fer el Boris Johnson, aquesta operació Moonshot, que deia que farien milions de testos diaris a partir del novembre o desembre. La veritat és que està molt lluny d'aquesta promesa de moment, i de fet el problema que estem veient al Regne Unit és que s'estan fent menys testos dels que calen. El percentatge de testos positius, que això és un gran marcador de com va amb l'epidèmia, està pujant, és a dir, que a la vegada més percentatge és positiu dels que es testen, no s'està aconseguint apujar el nombre de tests necessaris, i la veritat és que hi ha hagut errades flagrants en el sistema de test and trace del Regne Unit, incloent fa un parell de setmanes la pèrdua de 15.000 casos no es van poder traçar durant més de 10 dies i que segurament han contribuït a la situació en la que estem ara.
Em permeteu, jo sé que el que estic fent és una barbaritat científica, mèdica i gairebé informativa, però permeteu-me, perquè Pablo Iglesias ha agafat protagonisme a Espanya en els últims dies pel tema del cas Dina, i ara Teodoro García Gea del PP li pregunta a Pablo Iglesias en un dels moments més esperats del matí. Permeteu-me, tots dos, i mil disculpes, doctors, per anar cap al Congrés.
I acosar incendiando las calles, pero...
Silencio, por favor. Señor Guijarro, por favor.
La diferència mèdica amb la diferència política en aquests moments al món RQ.
Y aún dice la ministra Yolanda Díaz que usted lo está pasando mal. ¿Sabe quién lo ha pasado mal? Lo han pasado mal las miles de personas que usted y su partido han acosado cobardemente. ¿Sabe quién lo ha pasado mal? Las familias de los cargos y trabajadores del Partido Popular que su partido y usted acusaron injustamente y que luego resultaron ser inocentes. Señor Iglesias, por decencia, ¿va a dimitir? ¿Entre tanta corrupción le da tiempo a ocuparse de la vicepresidencia?
Pablo Iglesias el mira, Jordi, amb cara d'incredulitat.
Allà en què respon Pablo Iglesias, aquesta... aquesta embestida de Teodoro García Gea, el secretari general del Partit Popular. S'hi plegarà.
Señor vicepresidente segundo del gobierno.
Gracias, señora presidenta. La pregunta que usted registraba, señor García Gea, me preguntaba si me sentía preparado para ejercer mis obligaciones como vicepresidente. La respuesta es sí.
Resposta curta i es guarda tot l'arsenal. Senyoria, per respondre a la rèplica del número 2 del PP.
Se senten crits de fons, tot això?
Molts, moltíssims. És un galliner tot el matí.
Com deia el Javier Melero fa uns moments, et recorda molt la Grècia, Hongria, silencio. Fins i tot. I com deia també el Cibé Sardà, fins i tot el Parlament Britànic.
Britànic.
O sea, parlen molt aquest matí, però costa molt d'escoltar.
Estamos viendo cómo el PSOE defiende con más ímpetu a Iglesias que a Sánchez, en lo que ha convertido usted el PSOE, señor Sánchez. Señor Iglesias, ¿quiere usted cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial?
Sánchez, que algo se encarnó amb el cap.
Porque usted quiere elegir al juez que le juzgue, y eso el PP no lo va a permitir. Téngalo claro. Por segunda vez, ¿por qué no es usted tan valiente? Con ese tono tan pausado que tiene, que se le entiende perfectamente, y va voluntariamente a declarar ante el juez. Entiendo que tiene miedo, porque tiene miedo de todo aquello que no controla, los periodistas, los jueces, pero no lo va a controlar, señor Iglesias.
Uy, le he puesto a
¿queda alguien en Podemos sin imputar o sin condenar? Lo digo porque la semana pasada en las tertulias, un condenado, un imputado y usted. Entre la corrupción, las mentiras y la incompetencia, donde deberían de declarar el estado de alarma, es en su gobierno, no en Madrid.
Silencio, por favor.
Réplica de Iglesias. Le quedan 2 minutos y 15 segundos.
A veure la resposta de Pablo Iglesias.
Señor vicepresidente segundo del gobierno.
Gracias, señora presidenta. Señor García Gea, usted es una persona inteligente. Y aunque quizá usted no sepa de derecho, en su partido hay buenos juristas que seguramente le habrán informado a usted de lo que seguramente va a decir el Tribunal Supremo. Yo entiendo que usted tenga que decir aquí lo que tiene que decir. Pero fíjese, en España hay separación de poderes y hay independencia judicial. A pesar de ustedes, señoría. ¿Y sabe por qué le digo a pesar de ustedes? Ustedes antes decían, cito literal, vamos a controlar por detrás el Tribunal Supremo. Lo decían en privado, pero es que ahora lo dicen en público. El domingo, en un periódico de derecha, su cargo público más importante, la señora Ayuso, decía abiertamente, la oposición al gobierno de coalición soy yo, el rey y el poder judicial. ¿Usted es consciente de la temeridad de esas declaraciones en un periódico de derechas por parte de la señora Ayuso? ¿Me va a permitir que le dé un consejo paradójico viniendo de un republicano? Dejen ustedes de atacar a la jefatura del Estado. Si el señor Manuel Fraga Iribarne, que era muy de derechas pero muy inteligente, viviera y viera que aparecen ustedes en un vídeo con Germán Terz defendiendo al rey, les echaba del partido no por fachas, sino por su enorme cretinismo, señoría. Lo que yo le puedo decir aquí es que este gobierno va a defender el Estado de Derecho, la independencia judicial y las instituciones. Muchas gracias, señoría.
T'acaba de resumir, Jordi, en 2 minuts totes les respostes que et va fer l'entrevista que li vas fer dijous passat.
Efectivament, aquí al Món Arrepú. 9 i 47 minuts, que em disculpin el doctor Guerri i el doctor... I el doctor Prieto Alhambra, de debò, moltes disculpes, però és que és el que passava ara, que és un... aquest fof. Doctor Guerri?
Bueno, en fi, no, sense comentaris. Sembla que aquests són realment els problemes que tenim, en fi.
És que crec que, doctor Guerri, dient això, em sembla que aquest és el retrat millor del que està passant. La diferència amb el to, amb les explicacions que estan explicant uns metges i el que està passant en aquests moments al Congrés dels Diputats, on ja ha residida, no oblidem, la sobirania del poble. Dit això, i continuem parlant del tema que ens ocupa, que és la situació que estem vivint en aquests moments. Jo sé, doctor Guerri, jo sé, doctor Prieto Alhambra, que vostès no tenen una bola per saber com estarem, i menys amb aquesta pandèmia. Però hi ha un tema, vaja, dos temes que m'agradaria preguntar-los i faig dues preguntes amb una. La primera seria, com conviuran dos virus com la grip amb el Covid-19, la primera, i com preveuen, per això els deia allò de la bola, com preveuen que serà, per exemple, aquests pròxims mesos d'hivern? Li pregunto, doctor Prieto Alhambra i doctor Guerri.
Sí, sí, vols, sí, sí, posa, respon la primera pregunta primer i,
d'acord,
i després li passo la paraula al Toweri. Jo crec que l'únic que sabem fins al moment és el que hem après de l'hemisferi sud, és a dir, la situació que hi ha hagut, per exemple, a Austràlia, i en allà la combinació d'una bona campanya de vacunació antigripal amb les mesures de protecció contra el Covid han servit per minimitzar l'epidèmia de grip, i l'epidèmia de grip no ha sigut virulenta i no ha sigut tampoc en quant a quantitat massa extravagant. Esperem que sigui semblant aquí, que la gent es vacuni i segueixi prenent les mesures que es recomanen pel Covid, que serviran també per protegir-nos contra la grip.
D'acord. Doctor Guerri?
Amb la mateixa línia. De fet, si prenem l'experiència de l'any passat, tot i que temporalment no van coincidir exactament els dos brots, però és veritat que l'any passat la grip va tenir un impacte menor. Hem de veure aquest any com anirà. Jo crec que la vacunació és fonamental. I no sóc viròleg, però sí que és veritat que els viròlegs diuen que quan hi ha la coexistència de dos virus d'aquesta manera poden tenir un efecte sinèrgic, però el més probable és que d'alguna manera un predomini sobre l'altre, no? Per tant, dona la impressió que és el Covid el que predomina en aquest moment, però jo crec que la vacunació de la grip que tenim, vull dir, és fonamental en aquest moment i s'ha de fer extensiva a quanta més gent millor. Això jo crec que és fonamental per tenir un hivern el més controlat possible.
Perquè ens entenguem, doctor Guerri, la pregunta és molt important. A quina edat s'ha de vacunar una persona? I després una altra pregunta, que és tota la gent gran s'ha de vacunar?
Jo crec que sí. És a dir, si fos possible, jo crec que la vacunació hauria de ser pràcticament a tota la població. Evidentment, per disponibilitat no hi ha, s'ha de prioritzar molt en grups de risc i grups exposats. Vull dir, gent més gran de 65 anys o persones amb malalties de base han d'estar vacunades segur, perquè, de fet, és una manera de protegir-les. I a partir d'allà, qualsevol persona amb risc d'exposició s'ha de vacunar. Vull dir, jo crec que la vacunació en aquest cas és fonamental.
Uh-huh. Sobre la segona història que preguntàvem fa uns moments, com serà aquest hivern, o com provem, doctor Guerri, que serà aquest hivern? O depèn de les mesures que apliquem?
Jo crec que depèn, evidentment, de les mesures que apliquem. Vull dir, i aquí hi ha dos nivells de mesures. És una mesura a nivell individual que hem d'adquirir tots, vull dir, tota la població, i ser conscients de la situació en la que vivim. Vull dir, no podem viure com estàvem vivint fa un any. Vull dir, hem de viure una situació que tenim un virus que està circulant i tenim mesures que podem prendre de forma individual que s'han d'aplicar i s'han de fer, s'han de complir, s'han de respectar les normes. I per altra banda, a nivell de salut pública s'han de prendre les mesures que ja s'estan prenent, d'identificar els casos, d'aïllar-los, d'intentar fer rastrejos, d'intentar controlar i d'intentar evitar aglomeracions. Si fem això, vull dir, jo crec que amb tota la gravetat de la situació que té, podem ser capaços de superar aquest hivern, que pot ser complicat si no es compleixen aquestes premisses.
Doctor Pritalambra?
Totalment d'acord amb el que ha dit el doctor Guerri. Jo crec que hi ha com dos grans enemics que anem començant a espantar de cara a l'hivern. Cap dels dos és el virus. El primer enemic és la fatiga. La gent crec que sent la fatiga d'aquest virus i hi ha gent que comença a tirar la tovallola i a pensar, bueno, no es pot fer res, i crec que hem de reforçar tot el que hem après i tot el que sabem, reforçar que les mesures que s'estan recomanant són basades en l'evidència científica i reforçar la seguretat de la població, de que les coses, si es fan bé, serviran per controlar la pandèmia. I l'altre enemic és una mica les mesures pseudocientífiques que estan sortint. Jo crec que estan havent molt intrusisme, molta gent que no té cap mena de formació ni en salut pública ni en epidemiologia, que estan defensant teories esotèriques com la de l'immunitat de ramat, no? I és important que els científics tinguem micròfon, com estem tenint ara mateix, per donar a la població la seguretat que necessita.
Mm-hmm. Avui no som llegits, és El País i La Vanguardia, crec que era, que hi havia un estudi presentat al The Lancet on es deia que hi ha un cas de... Han aparegut 5 casos de reinfecció a nivell mundial. 5 casos de reinfecció, que evidentment estem parlant de misèria, però tampoc sabem exactament quant temps dura aquesta immunitat. Dic això perquè a Catalunya hi ha pràcticament 200.000 persones que sapiguem que han passat el virus, amb la qual cosa, més enllà de que ell també han de complir amb les normes establertes, si poden estar una mica més tranquil·les o no se sap exactament tampoc res més que aquestes 5 o 6 reinfeccions que sabem que a nivell mundial sí que s'han pogut acreditar, doctor Guerri.
Miri, aquest és un tema que preocupa i molt, vull dir, i de fet, quan en el grup, diguem meu personal, és una pregunta molt repetida i jo crec que vostè ha donat la resposta. Vull dir, 5 casos descrits com a gran event, jo crec que dona una mica la dimensió del problema. Evidentment, hem de veure això cap a on evoluciona, evidentment hem de veure si hi ha més casos o no, però jo crec que en aquest moment no és el problema fonamental que en el que estem focalitzats. El problema que estem és en aturar la transmissió del virus. Vull dir, si aturem la transmissió del virus, aturarem la potència de reinfeccions. Per tant, jo crec que el tema ve abans. Vull dir, el que s'ha d'evitar són les infeccions.
D'acord. Doctor Pretolambra, algun comentari?
No, només afegir que l'única cosa que t'ensenyen aquestes reinfeccions és que la immunitat de ramat és una bajanada, vaja. No té cap sentit, perquè si ja estem veient només 6 mesos després de les primeres reinfeccions, és d'esperar que n'hi hagin moltes més i que, per tant, la immunitat de ramat no sigui una cosa que puguem aconseguir, no és un virus aquest pel qual puguem passar una vegada a la vida i ja no hi passem més.
Una última pregunta pel doctor Guerri, me'n guardo un parell pel doctor Pretolambra respecte al que està passant a Oxford amb la vacuna, però, doctor Guerri, el que està passant a Madrid, vist de la perspectiva d'una persona que és no només metge, sinó que és coordinador d'hospitalitzacions de la Covid-19 en un hospital públic de Catalunya, i a més un cap de secció d'un servei de malalties infeccioses, quan veu el que està passant a Madrid, la batalla política, que a més està derivant en un conflicte sanitari, que no només afecta els madrilenys, sinó per un fenomen centrifugador, pot afectar a qualsevol altre lloc, no només d'Espanya, sinó també d'Europa, això li fa posar les mans al cap?
El que em fa és vergonya. La veritat, no crec que és lamentable i crec que això és crec que ho comentava abans el doctor Prieto Alhambra. Jo crec que els polítics han de fer el que saben, però han de deixar els científics i prendre decisions o contribuir a prendre decisions que puguin ajudar a controlar això. Jo crec que el que està passant a Madrid, una mica com a exemple, és lamentable.
Doctor Prieto Alhambra, dues preguntes per acabar amb vostè, perquè sé que les deuen ser de deixar. La vacuna d'Oxford, com va? Perquè hem sabut alguna cosa que va haver un imprevist, que sortosament es va poder solventar i es va haver d'aturar la investigació. Com està la situació ara?
L'última cosa que sabem, efectivament, és que després d'aturar-se l'estudi i mirar-se les dades de seguretat, el Comitè de Seguretat de Dades va decidir que es podia reemprendre l'estudi. Pel que jo sé, d'això ja fa ben bé un mes, jo crec que és el 12 de setembre, que es va reemprendre. Després es va reemprendre, això va ser el Regne Unit, després es va reemprendre també altres països com a Sud-àfrica i Brasil, que s'està reclutant molt. I l'última vegada que jo he sentit parlar als companys del General Institute portàvem més de 20.000 pacients reclutats i ja hi ha hagut com a mínim alguna infecció, és a dir que jo crec que van totes les coses a temps i en principi l'estudi hauria de concloure en un mes aproximadament i bueno, serà qüestió de veure els resultats d'aquest estudi.
Però si la vacuna no arribarà, estem parlant fins l'any que ve, ben avançat l'any que ve mínim, no?
Bueno, dependrà molt dels resultats d'aquest estudi. Si els resultats de l'estudi fossin molt... demostressin molta eficàcia antiinfecció i molt poc problema de seguretat, seria d'esperar que la EMA avalués la vacuna molt ràpid. De fet, ja han començat a avaluar, han fet una cosa que és inèdita, que és començar l'avaluació mirant-se les dades de la fase 1 i fase 2 ja per estar preparats i poder fer una resposta ràpida. La millor situació possible seria que s'aprovés la vacuna cap a finals d'any, principis del vinent, i es pogués començar a vacunar durant el primer trimestre del 2021, però tot això tenint en compte que no sabem encara els resultats d'aquest estudi, i aquest estudi és crucial.
Pinta bé per això?
El que sabem fins ara, la fase 1 i fase 2 pintava molt bé, amb poques conseqüències a nivell de seguretat, vaja, tot el que s'havia vist amb els 1.000 i escaig voluntaris que s'havien vacunat eren coses lleus i l'immunogenicitat era molt bona, és a dir, que es creaven anticossos i demés. Ara el que cal és veure els resultats d'aquest estudi gran amb més de 30.000 pacients, com sabeu, que serà el que ens demostrarà finalment l'eficàcia i la seguretat d'aquesta vacuna.
De fet, un infermer català, Joan Pons, que participa en aquest assaig, es va infectar fa uns dies. S'ha infectat molta gent com ell o no?
Que sapiguem, no, perquè no molta gent ha sortit als mitjans explicant-ho. Esperem que el Joan Pons estigui en el grup de vacuna inactiva, perquè, com sabeu, l'estudi de la vacuna d'Oxford és randomitzat, és a dir, que ningú sap què ha rebut. El pacient no sap si ha rebut la vacuna activa o la inactiva, i aquest és el tipus d'estudi de més qualitat que tenim per comprovar l'eficàcia i seguretat d'una vacuna, i esperem que ell estigui en el grup d'exposats a vacuna inactiva. Això ens ajudaria a tenir resultats molt abans.
Segur que tots us fan la mateixa pregunta i em sap molt greu fer-la, però és una pregunta que segurament és la universal que li fan amb el doctor Prieto Alhambra i també amb el doctor Robert Guerri, que és quan calculen que això s'haurà controlat?
Ah, vols que comenci jo?
Sí, Prieto Alhambra, endavant.
Sí, bé, jo crec que això depèn bàsicament de dues coses. Una és quina capacitat tenim de complir amb les mesures que sabem que funcionen, amb el trobar casos, tastar, traçar, aïllar casos i contactes i recolzar els aïllats perquè compleixin aquest aïllament. Això és el que ens ajudarà a mantindre la pandèmia sota control i a tornar una vida més o menys normal, que em dèieu abans, la nova normalitat, que ara sembla que anem perdent a poc a poc. Segon, depèn molt del resultat dels estudis de vacunes i la disponibilitat de vacunes, no? Jo crec que si els estudis de les vacunes que estan més avançats, que són el d'Oxford i el de Johnson & Johnson, són positius, això ens ajudarà molt a controlar la pandèmia.
Són les 10 i havia de plegar. Doctor Prieto Alhambra, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins ara. Doctor Guerri, vol dir alguna cosa sobre quan ens en sortirem d'aquesta?
No, bàsicament és que tots estem treballant en el que aquest hivern serà un hivern complicat, pel que ja hem comentat. Vull dir, si tenim una vacuna, com deia el doctor Prieto Alhambra, a principis de l'any que ve, això podria ajudar molt a solucionar o començar a solucionar el problema. Nosaltres, així parlant, parlem, ens queden 6 mesos dolents i a partir d'allà tot dependrà una mica del que vingui de, pues, això, la vacuna i de la resta de mesures que anem prenent.
Val. Crec que el Ramon Rovira té una pregunta. Ramon.
Sí, de fet són dues preguntes, però res, molt, molt ràpidament, i possiblement des de la més absoluta ignorància, doctor, i per tant, disculpi'm si el que pregunto no... Però, a veure, primera, som ja a la segona onada, és a dir, és inevitable que realment entrem en una segona onada, i això està vinculat directament al temps en el qual ens trobem, és a dir, a l'arribada de l'hivern? Això és un factor que fa inevitable que es produeixi aquest rebrot de la pandèmia? I segona qüestió, i també, perdoni, molt, molt ràpidament, com és possible que hi hagi països, posem per cas Txèquia, que tinguin aquests rebrots tan espectaculars i, en canvi, països que estan al costat, com per exemple Àustria, es trobin en nivells molt més baixos? És una gestió del govern? És que hi ha algun altre factor extern? O, per exemple, Islàndia mateix. Avui veiem un mapa en què Islàndia és una illa, no?, que sembla més difícil de contaminar-se i, en canvi, realment hi ha brots tan potents. Això a què ho atribueix vostè?
Miri, respecte a la primera pregunta, si mirem les gràfiques i veiem una mica, assumint els ingressos hospitalaris com a, no, com a representant o com a representació del que succeeix a la comunitat, veiem una segona onada. És a dir, vam veure un pic de casos als mesos de març-abril, això va baixar i ara hem vist un increment de casos que és menor. A més, les característiques en aquest moment, les característiques clíniques de les persones que estan ingressant són diferents a les que veiem en el mes de març. És a dir, hi ha casos, però hi ha casos que, bueno, tots ho diem, són una mica més lleus. Vull dir, no veiem casos tan aguts ni de forma tan greu. Per tant, jo crec que en aquest moment sí que es podria parlar d'una segona onada precisament per aquestes característiques i precisament perquè va haver un moment en el que pràcticament no va haver casos i hi ha un rebrot, no? Això per una banda. Respecte a les diferències entre països i entre àrees, depèn de molts factors. Vull dir, depèn de densitat de població, depèn de mesures que es prenguin, depèn del component individual de les persones respectant les normes. I això pot fer que fins i tot dins d'un mateix país hi hagi àrees perquè estiguin més despoblades, perquè tinguin menys densitat poblacional, que tinguin, o fins i tot culturalment hi hagi certes diferències, que el contacte sigui menor o els tipus de reunions siguin diferents, que faci que la infecció es transmeti menys. Hi hagi, vull dir, zones molt, molt properes que tinguin taxes d'incidència tan diferents.
Molt bé. Alguna pregunta més? Ho deixem aquí? No. Doctor Guerri ens ha acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, doctor Guerri, novament.
Un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
De debò. Moltes gràcies i molta sort, de debò. Molta sort.
Vinga, gràcies a tots.